La caverna galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
Uno, dos, cinco, tres, señor, tres.
Tómbola de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, tómbola, encuentran un amor. Tómbola. En la tómbola del mundo, yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tómbola, y el ritmo de la tómbola, tómbola, me lleva con tu amor. ¡Tómbola, tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tómbola, y el ritmo de la tómbola, tómbola, me lleva con tu amor. Tómbola, 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 cantando, 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 mi corazón. Tómbola.
De què parlem avui, Enric?
Ah, el tema que hem escoltat et pot donar una pista.
La tómbola de Marisol?
Mm, sí.
A veure, a veure. Ah, ja ho tinc. La sort.
Tevi.
M'aposto el que vulguis, a que venint de tu té alguna trampa.
Si apostes, t'aproximes.
Com?
A això.
Estàs molt juganer avui, no?
Mm, ja ho tens.
Què tinc?
El joc, nano, el joc.
Ah, inspirat pel Mundial, records de jocs d'infantesa, timba de pòquer...
No.
Va, vinga, jugo, pujo la posta.
Vinga, hagan juego, señores.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep. So we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet and his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done.
every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep, 'cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em,
when to hold 'em,
know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done.
And Johan Huizinga, historiador i filòsof holandès, en el seu memorable Homo Ludens, el fet de jugar és consubstancial a la humanitat. A més d'Homo sapiens i Homo faber, l'ésser humà també és Homo Ludens.
Huizinga defineix el joc com, el llegeixo textualment, acció o ocupació lliure que es desenvolupa dins d'uns límits temporals i espacials determinats, segons regles absolutament obligatòries, lliurement acceptades, acció que té la seva finalitat en si mateixa i va acompanyada d'un sentiment de tensió i alegria i de la consciència de ser d'una altra manera en la vida corrent.
Pel filòsof holandès, un dels principals beneficis del joc és que ajuda a la formació i enfortiment de l'esperit dels jugadors, permetent crear nous mons, potenciant la creativitat i, alhora, ajudant a obrir-se al món. Sense una actitud lúdica, cap cultura és possible.
Segons Karl Gross, filòsof i psicòleg alemany, la natura del joc és biològic i intuïtiu i prepara l'infant per desenvolupar les seves activitats en l'etapa adulta. És a dir, el que fa amb un nino ho farà amb un nadó quan sigui gran.
Tots els cadells de diferents espècies animals juguen. Tots.
Els jocs són la forma més elevada d'investigació, segons Albert Einstein.
Els nens tenen que habituar-se mitjançant el joc a realitzar aquelles activitats que realitzaran quan siguin grans, segons Aristòtil.
I segons el genial Friedrich Nietzsche, la maduresa de l'ésser humà és haver tornat a trobar la serietat amb la que jugava quan era un infant.
Boníssim. Però amb els jocs d'atzar i amb els diners és quan entra certa perversió en el joc i una de les seves malalties més conegudes.
La ludopatia.
Escoltem ara els grans Motorhead amb el seu celebèrrim Ace of Spades. Ho he dit bé, Òscar?
Sí, molt bé.
Metàfora avalada sobre les màquines escurabutxaques. Quina paraula. Tens una moneda, una moneda d'euro, Òscar?
Espera't, sí. Sí,
dona.
Aquí em sembla que tinc. Sí, té.
Vale, gràcies. Gràcies, maco. Rock and roll, yeah.
Pleasure is to blame.
baby, I don't wanna live forever.
Xajo, què tal, Xajo Gorina? Com
molt
estàs?
Bé. Molt bé,
benvingut, Xajo. Benvingut. Gràcies. Aquí a la caverna.
Moltes gràcies. Un honor poder estar aquest programa amb vosaltres.
Ja ens coneixies?
Doncs sí. Deuïdes.
Sí, és veritat.
Doncs sí.
Escolta'm, estem parlant del joc. I volem que els nostres radiooients i oientes sàpiguen que tu alguna vinculació tens. Ets actor, sobretot, i amant de la cultura, però tu has treballat molts anys en alguna cosa relacionada amb el joc.
Sí. Doncs sí, 32 anys en concret he treballat, doncs, no, bueno, i en concret es pot dir a Grup Circe, del qual doncs hi he estat molt, molt a gust durant 32 anys.
Clar, aquí la casuística del joc, tu has tingut un temps brutal per veure quines coses han passat al voltant del joc.
Oh, i tant, sí. Oh, i tant, sobretot. Des del principi que vaig entrar fins al final han passat moltes coses, no? El joc ha evolucionat molt i gràcies als empresaris i a tothom, doncs s'ha regulat molt, i això és el més important, no? Mm-hmm. Jo pensem que a vegades pensem del joc, pensem la màfia, aquestes coses i tal. Avui el joc és una cosa molt més controlada i molt més regulada i que aporta bastant i retorna aquesta part negativa que té el joc, no? També una part de la societat, això sí.
Mm-hmm. La gent ha canviat per això?
Sí, ha canviat. Sobretot ha canviat perquè, evidentment, la tecnologia i, evidentment, l'internet i tot plegat, doncs això ha ajudat molt a que el joc quedi una mica més camuflat i una mica les dades i les coses i la seguretat a vegades es perdi, no? Però sí que el joc presencial és una cosa que atrau molt més, perquè tu el premi el tens immediat i ja ho veus, no? Una loteria has d'esperar fins al dia que fan el sorteig i aquí, doncs, entrar en un bar, posar una moneda, entrar en un saló, o entrar en un casino, o entrar en un bingo, no? Doncs el resultat és bastant immediat, no? Aquesta és una de les diferències que ha evolucionat, sí, ha evolucionat molt. A nivell d'hostaleria, doncs, també ja veiem els bars com van, no? I també hi ha una evolució molt gran, sobretot perquè l'hostaleria en aquest país està canviant molt, no? I aleshores això, doncs, té un efecte directe al joc, que era una de les parts, jo crec, del més important d'aquest país del joc, eren les màquines en els bars, que no tots els països estan així permeses, no?
I, no, en aquests anys, 32 anys has dit, no? Uh-huh. Tu has vist, clar, coses, suposo, la part positiva, no?, que és el joc, la gent, no?, que agafa el premi d'una manera immediata, com dius, no? Uh-huh. També has conegut casos de ludopatia? Si propers o no tan propers?
Evidentment. Jo, com deia l'Enric, que sóc un personatge estrany en aquest sector, perquè, diguéssim...
Ja sé, un xico com a tu,
sí,
no?
Sí, sóc més de cor que no pas de cap, no? I aleshores, bueno, estar 32 anys aquí, molts moments jo he tingut crisis personals, en el sentit de dir estàs guanyant-te la vida gràcies a que una sèrie de gent tira monedes amb una màquina o juga, no? Això et genera una crisi. Per altra banda, també dius, Andima, doncs si jo sóc una persona... Després busques la part positiva, no? I dius, ostres, coi, doncs jo que sóc bona gent, no?, i no faré res que vagi en contra la meva voluntat, doncs a partir d'aquí també sóc un bon regulador per poder estar aquí i donar fe de que això és així, no? Almenys en aquest grup i a gran part dels grups de joc d'aquest país, no? Aleshores sí que a mi, clar que he conegut la part negativa, l'he conegut. I he tingut gent a prop i també he estat en contacte doncs, amb les associacions ludòpates de Catalunya. I, bueno, perquè també la realitat s'ha de plasmar i s'ha de conèixer, no? És a dir, la gent a vegades aquest sector ha sigut un sector que normalment en aquest país ha crescut de mans d'empresaris que van arriscar molt en el seu moment jugant a la d'allò i que han acabat doncs, ara avui a mans de grups molt importants a nivell internacional, no? Una mica el que era aquell joc personalitzat, inclús de famílies properes, ara ja és una cosa, de Lambrux o coses d'aquestes molt més grans que operen a nivell d'arreu del món. Però sí, la ludopatia és la part negativa. Quan veus una persona que va al mercat, sobretot aquelles imatges de fa molts anys que vèiem, ja me'n recordo de petit, no? El senyor que anava amb el carretó i aleshores parava en un bar i fotia tot allà, totes les monedes d'aquell bar. Hòstia, tot això és difícil de controlar, no? És difícil de controlar, perquè la voluntat del joc no, en aquell moment no era aquesta, no? La voluntat era aquella de dir, hosti, em sobra un duro en aquell moment, no? El tiro a la màquina i mira, igual, un duro no és res, però igual me'n torna 5 o me'n torna 500 pessetes, no? Però clar, això és, realment genera el que és una addicció, no? Perquè el joc és tremendament addictiu, sobretot si comences a guanyar.
Clar. Aquest és el problema, no?
Sí.
Penses que segurament podràs guanyar moltes més vegades de les que
sí.
Es pot, clar.
Sí, jo sempre dic que, mira, això no ho vaig aprendre aquí, però m'ho va ensenyar meu pare. Si vas a un casino i vols jugar-te 50 euros, ho canvies en fitxes i te'ls poses a la butxaca de l'esquerra. Les que guanyes te les poses a la butxaca de la dreta. Quan no en tinguis més a l'esquerra, mira a la dreta. Si n'hi ha 50, plega. Si n'hi ha 51, mira, torna a jugar, no? Però sí. Si n'hi ha 50, ja has tingut prou de sort, no? I aquesta és la mesura que és, com en tot, no? Vull dir, les addiccions, la gent que té addicció a comprar, no? Vull dir que també t'has de limitar uns pressupostos. Jo crec que anar a jugar no és dolent. Entrar en un casino antigament, doncs també tenia aquell glamour, aquella història, no? Aquella gent que tu anaves allà i te deies, hòstia, no tinc americana, no pateixi, que jo li deixaré una americana, i ha de posar corbata, i jo li deixaré una corbata perquè entri, no? Ara, un casino entres i... És com entrar en un saló de jocs o una cosa així.
Ni americana, ni corbata, ni...
No,
ara entra qualsevol.
S'ha acabat el glamour.
Hi ha excepcions en aquest país, sobretot el que és Peralada, no? Que és una altra història, perquè també allà darrere sí que hi ha vinculat un món cultural darrere important, no? Que ens fan gaudir molts cops doncs, de concerts i de coses molt, molt, molt guapes. No? Ja està.
Home, tu, en aquesta empresa, el jefe, diguéssim, que és una de les persones més riques d'Espanya, o no sé
sí,
on.
Sí, 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 sí.
L'evolució...
És una persona entranyable per mi, no? Vull dir, jo en dono fe perquè, doncs, he pogut estar molt al seu costat, he pogut portar, doncs, els seus negocis, i per mi ha sigut un honor. I m'ha ensenyat molt, perquè aquelles persones que dir... Jo sempre dic que era molt jugador, en el sentit de dir... Si el que guanyava, allò, doble o nada, no? Ell sempre era d'apostar doble o nada, i per això va fer el grup que va fer, no? I el doble era dir, si jo guanyo 100, jo em poso 100, però el banc també me'n posa 100 aquí, m'entens? I anem a mitges, no, anem a pagar els seus interessos, evidentment. I tot això, aquest risc i aquesta voluntat d'una gent jove que érem, i com ara, però vull dir que aquell sector nou i tal, allò va fer créixer d'aquelles coses, que va ser maco, va ser una experiència molt única i, bueno, jo en guardo tremendament bons records i també m'he emportat alguna de les seves bronques perquè és una persona que si, Enric, tu que tens una veu d'aquestes teatrals, és una persona que té una veu tremenda, no?
Tu sí. Tens una veu de ràdio... Sí.
Però té
galante,
un...
Imagina't aquell home, si té ha de fotre bronques.
Té un top tenor, però una cosa brutal, no? I quan crida, crida. Crida. Ja. Però, bueno, és una persona que no pot estar quieta i... Ja. I, bueno... Fantàstic, perquè ha sigut molt positiu, no? Sobretot amb ell. L'altre germà he passat més altres coses, però bueno, és igual. Prefereixo passar full d'aquest tema perquè, en definitiva, treballar en aquest grup ha sigut per mi molt estressant, ha sigut tal, i fins que ara ja, doncs, quan tu ja saps, Enric, doncs que, bueno, per temes d'estrès i tal, doncs m'he tingut una enfermedad i he hagut de parar de treballar, no? Mm-hmm. Bueno, no passa res, però bueno, ho he donat tot. I per mi ha sigut un gustasso, com aquesta aventura.
I tu,
així com aquí a Sabadell o a Terrassa hem pogut viure l'experiència del tèxtil, sí. Doncs a Terrassa hi ha l'experiència del joc, és molt propera. Vull dir, és que, clar, Circe és l'empresa número 1 de Terrassa, com hockey o jazz, no? Aquests temes, no? Vull dir, es coneix per això, no?
Tot s'ho queda a Terrassa, tio.
Sí.
Bé, Déu-n'hi-do,
sí. Fuego,
no diré res perquè, home, jo em dic Gorina, però sóc terrassenc, no tinc res a veure amb Sabadell, i sóc de Terrassa.
Escolta'm, i tu que tants anys relacionat amb aquesta professió i en primera línia, per què creus que a les persones a li agrada tant jugar? El joc funciona tant. Per què el joc és tan llaminer?
Bé, doncs, perquè miren els bars, encara que tu no t'ho sembli, aquelles màquines de seguida donen premis, eh? Hi ha premis petits, etc. I a partir d'aquí, doncs, també hi ha una part molt important de devolució de premis, no? En aquest país, per exemple, una màquina en un bar, doncs, amb 40.000 jugades, eh? 40.000 jugades a 20 cèntims, vale? Que són 8.000 euros, és a dir, ha de donar com a mínim el 75% en premis. Aleshores, a partir d'aquí, sí, el que guanya l'empresa que s'emporta és aquest 25% que queda, teòricament, sobre el joc de les màquines, no? Després ja entraríem a temes molt més complexos que ni jo he entès, perquè a vegades en aquest sector sempre deia que és increïble quan la gent juga tant. Jo em pensava que inclús dins la màquina teníem una cosa que feia monedes, perquè dius això, hòstia, als principis era una cosa increïble, no? Increïble, no us ho podeu imaginar. No us ho podeu imaginar. I ara hi ha coses també que increïbles. El que passa que abans tot eren monedes i ara hi ha bitllets. I gràcies a Déu, de moment jo crec que no hi ha targetes a les màquines. De moment.
I les màquines escurabutxaques, no? Que se li diu escurabutxaques.
Sí. Estragaperres.
Estragaperres, no? De les bars, no? Han perdut una miqueta de recorregut enfront de les noves tecnologies, les apostes a través d'internet i tot això? Tu creus que ha perdut?
No han perdut gens. No han perdut gens. Mm. Avui aquí a Catalunya no, però si entressis a nivell de, doncs, una sala de jocs, doncs ja juguem amb màquines interconnectades, no? Es pot fer una partida de bingo a nivell de tots els bingos de Catalunya, per exemple, no? A nivell dels bars, hi ha hagut una evolució en el joc, les màquines s'han complicat més, ha vingut més una tendència més alemana de màquina que és diferent, és una màquina que converteix en punts, bueno, aquí seria per fer un altre programa, és una altra cosa, i aleshores és una altra, va per una altra via. Però avui, per exemple, en aquests moments, jo ja ara plegat, però ja ho he vist, és a dir, nosaltres, una empresa sap perfectament, una màquina en un bar, si està jugant ara, quan ha jugat, quan l'ha parat, quan l'ha engegat, hi ha diners, si la vaig a recaptar-la. N'hi ha molts, hòstia, vaig ara mateix. No hi ha res, doncs no hi vaig. Vull dir que la tecnologia el que ha portat és a ser molt més eficients, no? Molt més eficients. Això realment és així, i el joc no permet, perquè a les màquines dels bars no tenim dim a que això pugui estar interconnectat, perquè la gràcia del bar és la màquina en el bar, no? És a dir, una mica, aquí no passa, però si anéssim a València ens trobem que en un bar pot haver-hi una màquina de fer apostes. I no és el mateix. Mm-hmm. No és el mateix. Més que res perquè el del bar, al final, el que vol és guanyar diners, també, no? I, en definitiva, amb les apostes no guanya diners, vale? Amb les màquines, sí.
Que curiós, no? Després que passes d'un joc a un altre com és el teatre, que és un joc i no té res a veure amb les màquines.
Sí, és veritat. Perquè, clar, els francesos o els anglesos diuen de jugar, no?
Sí,
a tocar
jugar.
Música o actuar, no?
Jouer,
no? Sí. O to play, no? Nosaltres això ho hem perdut.
Sí, sí, hem perdut, no ho diem, això.
No ho diem.
No.
Ni en català ni en castellà. No. Diem, anem a jugar aquesta obra de teatre o anem a jugar aquest concert. No ho diem. No.
El que passa que a vegades juguem a fer teatre on anem a treballar, també.
Ah,
això
també.
Sí, que després és un altre joc. Aquest és un altre tipus de joc.
Són perversions.
Vull dir, així, no?
Sí.
I abans que em deies primer pel joc, els orígens del joc, jo sempre deia hi havia un personatge dins del món del joc, senyor que en sabia, ha sigut ministre quan la UCD i tot això, que deia que, clar, que el joc ja va començar des de que Jesucrist, no?, s'hi van jugar els daus, la seva túnica, no? Vull dir que a partir d'aquí ja neix aquest tema del joc, no? Bueno, això era una cosa que et volia dir, saps? Com si no ho sabíeu.
Molt bé, doncs, escolta'm, amb aquesta cita bíblica...
Vamos, vamos.
No podem acabar millor.
Ha sentat càtedra aquí.
Ai, xajo.
Però els xinesos, que no són tan cristians, diguéssim, no? Sí, doncs
també,
jo crec que són els principals jugadors de...
No, home, no, els xinesos, jo resumiré, els coreans. Abans de despedir-te, resumiré una anècdota, perquè un altre dia quedarem perquè l'expliquis tu, largo y tendido, que és que aquest home d'aquí davant, clar, ha hagut de negociar amb els xinesos, i clar, amb els xinesos no hi havia manera d'entendre's si no era amb el nen petit, que era l'únic que sabia parlar castellà, no?
Exacte.
I ja m'està deien el xajo, negociant coses amb un nen petit que deia nana, esto no, 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 tanto por ciento.
Piluleta, piluleta.
Piluleta o no, home? Un altre dia ens ho explicarà.
Vinga, gràcies.
Gràcies, xajo.
Moltes gràcies, xajo.
Gràcies per venir. Fins la propera.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Fever, Las Vegas, with your neon flashing and your one-armed bandits crashing, all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas, turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva, Viva.
Jugant a ser explorador, he trobat un tresor del passat, Enric.
Sí? Quin? Quin? Quin?
Una dramatització que van fer del jugador de Dostoievski, amb en Francesc Rocamora, l'Esperança Vegas, el Toni Figuera i un servidor.
Mare de Déu, però si fa una pila d'anys d'això, Òscar.
La caverna és atemporal, mon ami. L'escoltem?
Vinga, sí, sí, sí.
Hoy ha sido un día ridículo, indecoroso, estúpido. Ahora son las 11 de la noche. Estoy en mi cuchitril y recuerdo. Para empezar, por la mañana, a pesar de todo, tuve que ir a la ruleta para jugar por cuenta de Polina Alexandrovna. Tomé sus 160 federicos, pero con dos condiciones. Primera, que no quería jugar a medias, es decir, que si ganaba, no aceptaría nada para mí. Y segunda, que por la tarde ella me explicaría por qué le era tan necesario ganar y cuánto dinero necesitaba. A pesar de todo, no podía imaginarme que se tratase simplemente del dinero en sí. El dinero lo necesitaba, evidentemente, para algo. Ella prometió darme explicaciones y yo me dirigí a cumplir su deseo. En las salas de juego había unas apreturas horribles. ¡Qué insolentes y qué ávidos son todos! Me abrí paso hacia el centro y me coloqué al lado mismo del croupier. Luego empecé a probar tímidamente, apostando 2 o 3 monedas. Mientras tanto, observaba y tomaba nota. Me pareció que el cálculo, propiamente, significaba muy poco y no tiene en modo alguno la importancia que muchos jugadores le atribuyen. Estos tienen ante sí unos papeles cuadriculados. Observan las jugadas, cuentan, deducen las posibilidades, calculan y, por último, apuestan y pierden exactamente igual que nosotros, los simples mortales que jugamos sin calcular nada. En cambio, saqué una conclusión que parece ser justa. Efectivamente, a lo largo de las suertes fortuitas, si no un sistema, hay al menos cierto orden, lo que sin duda resulta naturalmente muy extraño. Por ejemplo, suele ocurrir que después de los 12 números centrales salen los 12 últimos. 2 veces, supongamos, salen estos últimos y luego se pasa a los 12 primeros. De los 12 primeros se pasa de nuevo a los 12 del centro. Salen estos 3 veces seguidas, 4. Y de nuevo se pasa a los 12 últimos, de los que, también después de 2 veces, se pasa a los primeros. La bola cae una vez en estos y de nuevo pasa por otras 3 veces a los medios, siguiendo así durante 1 hora y media o 2 horas. Resulta muy divertido. Alguna tarde o alguna mañana ocurre, por ejemplo, que el rojo y el negro se suceden casi sin orden alguno a cada momento, de tal modo que no se da más de 2 o 3 veces seguidas un color u otro. Pero a la mañana o a la tarde siguiente le da por salir al rojo solamente, alcanzando, por ejemplo, hasta más de 22 veces seguidas. Y así sigue durante cierto tiempo, pongamos durante toda una mañana. Mr. Ashley, que estuvo toda la mañana ante la mesa de juego, pero sin hacer una sola postura, me ha explicado muchas cosas de todo esto. En lo que a mí se refiere, no tardé mucho en perderlo todo. Me sentía en un estado febril. Puse todo este dinero al rojo y súbitamente me di cuenta de las cosas. Solo una vez, durante toda la noche, durante todo el tiempo que estuve jugando, un escalofrío de miedo corrió por todo mi cuerpo. Me temblaron las piernas y los brazos. Sentí con espanto y comprendí momentáneamente lo que para mí significaría perder. Era mi vida entera lo que había apostado.
¡Rush!
Un hormigueo de fuego me corrió por todo el cuerpo. Me pagaron en billetes. Tenía 4.000 florines y 80 federicos. Aún podía llevar las cuentas. Luego, lo recuerdo, puse 2.000 florines de nuevo a los 12 números centrales y perdí. Puse mi oro y 80 federicos y volví a perder. Dominado por la rabia, cogí los 2.000 florines que me quedaban y los puse a los 12 primeros, a lo que saliera, sin pensarlo. Luego hubo un instante de espera, algo semejante, acaso, a la impresión que Madame Blanchard experimentaría en París cuando cayó al suelo desde su globo.
Cátedra.
En total, contando la apuesta anterior, volví a tener 6.000 florines. Miraba ya como vencedor y sin miedo a nada en absoluto. Coloqué 4.000 florines al negro. 9 jugadores siguieron mi ejemplo. Apostaron también al negro. Los croupiers se miraron y cambiaron unas palabras. En torno mío hablaban y esperaban. Salió negro. No recuerdo ya ni las cuentas ni el orden de mis posturas. Recuerdo solo que, como en un sueño, que ya ganaba unos 16.000 florines cuando de pronto, en 3 jugadas fallidas, lo reduje en 12.000. A continuación coloqué los 4.000 últimos a paz. Casi sin ninguna sensación, lo único que hacía era esperar mecánicamente, sin pensar en nada. Y gané de nuevo. Luego, gané otras 4 veces seguidas. Recuerdo solo que recogía el dinero a miles. Recuerdo también que lo que con más frecuencia se daba eran los 12 centrales, a las que yo me había abonado. Salían con cierta regularidad, 3 o 4 veces seguidas, y 2 jugadas más tarde volvían a salir otras 3 o 4 veces. Esta asombrosa regularidad se produce a veces, y eso es lo que desconcierta a los jugadores aficionados a tomar nota, a hacer cálculos lápiz en mano. ¡Qué horribles burlas gasta el destino a veces! Mr. Ashley me escuchaba con cierto asombro. Al parecer, esperaba encontrarme triste y abatido.
No obstante, me alegro mucho de ver que conserva intacta toda la independencia de espíritu y hasta su alegría.
¿Quiere decir que por dentro rechina de despecho al ver que no me siento abatido ni humillado? Tardó en comprender, pero luego sonrió.
Me agradan sus observaciones. En estas palabras reconozco a mi antiguo, inteligente, viejo, entusiasta y cínico amigo. Solo los rusos son capaces de reunir al mismo tiempo tantas cualidades contradictorias. En efecto, al hombre le agrada ver a su mejor amigo humillado ante él. En la humillación se basa principalmente la amistad. Es una verdad vieja que conocen todos los hombres inteligentes. Pero en este caso, se lo aseguro, me alegro sinceramente de que usted no se sienta abatido. Dígame, ¿no tiene la intención de dejar el juego?
Que se vaya al diablo. Lo dejaré en cuanto...
¿En cuanto se desquite? Así lo pensaba. No, no terminé la frase. Sé que ha pronunciado esas palabras sin darse cuenta. Por consiguiente, ha dicho la verdad. Dígame, ¿no hace nada fuera del juego?
No, nada, nada que... Empezó a examinarme. Yo no sabía nada. Apenas miraba los periódicos y durante ese tiempo no había abierto ni un libro.
Se ha anquilosado. No solo ha renunciado a la vida, a sus intereses sociales, a los deberes de ciudadano y de hombre, a sus amigos, que los tenía a pesar de todo. No solo ha renunciado a cuanto no sea ganar en el juego. Ha renunciado incluso a sus propios recuerdos. Le recuerdo a usted en unos instantes cálidos y fuertes de su vida, pero estoy convencido de que ha olvidado sus mejores impresiones de entonces. Sus sueños, sus más imperiosos deseos de ahora, no van más allá del père et impère, rouge, noir, los 12 centrales, etc. Estoy seguro.
Basta, Mr. Ashley. Por favor, se lo pido. No recuerde ciertas cosas. No he olvidado nada en absoluto. Únicamente me lo he quitado por algún tiempo de la cabeza. No quiero ni recordar siquiera hasta que no arregle radicalmente mi situación. Entonces verá. Resucitaré de entre los muertos. Hace ya un año y 8 meses que no miraba estos apuntes y solo ahora, movido por la tristeza y la amargura, con la intención de distraerme, me he puesto casualmente a releerlos. Los dejé entonces con la afirmación de que iba a ir a Hamburg. Dios mío, con qué ligereza relativamente escribí estos últimos renglones. Es decir, no con ligereza, sino con seguridad, con una esperanza inquebrantable. ¿Acaso dudaba de mí en absoluto? Pero ha pasado más de un año y medio, y a mi modo de ver, soy algo mucho peor que un mendigo. Pero, ¿qué me importa ser mendigo? La miseria no me importa. Sencillamente, yo mismo he sido la causa de mi perdición. Por lo demás, las comparaciones son casi imposibles, y no quiero sermonearme. En estas ocasiones no hay nada más absurdo que la moral. Oh, las personas satisfechas de sí mismas. ¿Con qué orgullosa satisfacción están dispuestos esos charlatanes a pronunciar sus sentencias? Si supieran hasta qué grado comprendo yo mismo la abyección en que he caído, no se les ocurriría siquiera la idea de darme lecciones. ¿Qué pueden decirme que yo no sepa? ¿Acaso se trata de esto? De lo que se trata es de que una simple vuelta de la rueda bastaría para que todo cambiase. Esos mismos moralistas serían los primeros, estoy convencido, en venir a felicitarme con sus bromas más amistosas. Y no me volverían la espalda como ahora. Pero todos ellos me importan un bledo. ¿Qué soy ahora? Un cero a la izquierda. ¿Qué puedo ser mañana? Mañana puedo resucitar de entre los muertos y empezar a vivir de nuevo. Puedo volver a ser un hombre. No todo está perdido.
Thank you. La fortuna acostuma a presentar-se amb llumetes de colors, vestits cars i elegants i aromes exòtics. Acostuma a parlar-nos amb veu insinuant i fer-nos creure que el món pot ser un paradís, un jardí ple de fruits, la casa dels nostres somnis o la solució a tots els nostres problemes. Però la fortuna, com gairebé totes les coses que es fan i es desfan, té més d'un rostre.
A qui li interessa avui dia la filosofia? La Caverna Galàctica. Un programa de filosofia sense moral ni ètica, però amb molta estètica.
Un dels jocs més divertits és la música. Com a joc de combinació de temps i sons, és universal i ja hem vist que jugar també pot ser una cosa molt i molt seriosa. Pot ser o molt seriosa o molt com vulguem que sigui. I és justament això el que anima a un dels compositors més coneguts de música contemporània.
Parlem de John Cage, compositor, teòric musical, artista i filòsof nascut als Estats Units, precursor de la música aleatòria o controlada per atzar, de la música electrònica i de l'ús poc convencional dels instruments musicals.
Al tanto, que estem parlant d'un compositor de mitjans del segle passat que va convertir el I Ching, un antic text xinès sobre esdeveniments canviants, en una inspiració a l'hora de compondre la seva música de l'atzar.
John Cage es feu famós a partir de la seva obra titulada 4 minuts 33 segons, composició en tres moviments que s'interpreten sense tocar ni una sola nota.
I una altra de les famoses creacions de Cage és el piano preparat, un piano modificat mitjançant objectes, claus, pals, del que fos, col·locats a les seves cordes, als ressonadors o a les pastilles amortiguadores. Sentim ara una d'aquestes peces per piano preparat de John Cage.
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, nascut a Buenos Aires, va ser un poeta, narrador i assagista argentí i un dels més destacats escriptors llatinoamericans de la seva generació i de la literatura en castellà en general. És conegut especialment pels seus contes, assajos i per la seva obra poètica.
El seu conte La loteria de Babilònia, que Borges va escriure als anys 40 del segle passat, comença insinuant que en una vida són possibles totes les vides.
Borges imagina un món sense Déu on regna un caos precís i imperfecte. Veu la vida humana com a existència feta d'atzar.
La loteria a Babilònia ofereix una versió de la història humana com un joc imperfecte en la que la sort ordena l'esperança: sigues la meva esclava.
Todo el mundo quieto, esto es un atraco. Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche y me pienso cargar hasta el último de vosotros.
La Caverna Galàctica. Tots els dimarts de 9 a 10 del vespre, Ràdio Sabadell. Xavi?
Sí.
Hola.
Sí, sí, sí.
Xavi Herencia. Ei, ara feia dies que no parlàvem amb tu, eh? No teníem el plaer de parlar
Xavi,
amb tu.
Sí, Xavi, bones, com estàs?
Escolta...
Han sigut temps de correcció.
Temps de correcció política?
No, correcció de notes.
Ah, vale.
De notes de classe.
Escolta'm, ja saps que el programa d'avui versa sobre el joc. Què ens pots dir tu sobre el joc, Xavi?
Sobre el juego. Joc. Bueno, teniu en compte que la paraula joc pot ser molt ambigua, o sigui, pot tenir molts pretextos.
Ja hi som.
Ja estem amb el filòsof.
No pot ser més fàcil tot això de la filosofia i les paraules? Per què és ambigua?
Bueno, un joc pot ser fins i tot un joc d'intercanvi de mirades, pot ser un joc relacionada com una activitat d'oci, pot ser un joc tirant cap a l'atzar. Quin punt voleu tocar?
El que tu vulguis, carinyo.
Quin punt quieres tocar? Juega.
Pues,
tira los dados, va.
Tenint en compte el joc com una activitat d'oci i com un joc d'atzar, potser, que em sembla que l'última conversació anava per aquí, dins de la filosofia es tractaria el joc sobretot el d'atzar, com amb un parell de visions sobre el món. L'indeterminisme i el determinisme.
Ostres.
Sí.
És una concepció bastant enfocada a com funciona els motors que activen el món, que d'alguna manera la realitat com opera, de forma per atzar, per un joc d'atzar, o realment el joc de la realitat ja està constituït amb unes normes, un pla, i segueix aquest pla fidelment.
Ui, Déu-n'hi-do, vas fort.
Però el determinisme és perquè hi ha unes normes, no?, establertes en tot joc. Mm-hmm. És per això?
Sí, des de l'antiga Grècia ja deien que el logos, que era, diguéssim, una racionalitat que operava, s'assembla molt al concepte de força de Star Wars.
Ostres!
Com que hi ha algun tipus de força que fa que totes les coses siguin com són, queden determinades.
Doncs
pues el logos seria com una racionalitat. Això va anar evolucionant a l'època medieval i diguéssim que el patró d'ordre seria un pla diví executat per una divinitat, en aquest cas Déu.
I juga els daus, ja. Déu?
Els daus?
¿Qué me dices? Allò és pues... Einstein, no?
Sí, efectivament. Déu no juga els daus.
Això.
Einstein, de fet, i Newton tenien una visió més determinista. Pensaven que la realitat operava amb una raó. L'únic que havíem de saber era quines raons són per activar i entendre aquesta realitat. Que d'això la filosofia em busca molt la lògica, perquè jo sempre els dic als alumnes que si la vida és com un monopoli, hem de saber certes normes, com si passem de la casella de sortida, cobrem X diners, o aquests hotels de color vermell, de qui són i quan costaran, o sigui... Si no, tenim el joc ja perdut, per començar.
Xavi, una cosa, un ocellet ens ha dit que a tu t'agrada molt no jugar, diguéssim, però a altres tipus de jocs, no a la ruleta directament. O potser sí, no ho sabem, però que hi ha una notícia sobre algun tipus de joc que tu estiguis pertrenyando, algo?
Doncs la realitat és que sí, la veritat.
Ara, explica.
Estic treballant per construir un joc de rol que funcionaria també amb daus.
Wow.
Potser els que han vist la sèrie Stranger Things tenen alguna... surten nocions d'aquests jocs de rol. I, en el fons, de fet, la idea era transformar, d'alguna manera, un argument narratiu a través de la filosofia.
Hòstia.
Explicant els autors, però d'una forma... com el joc pot aportar aquest patró d'oci pot ensenyar molts elements força que siguin acadèmics, però d'una manera no només acadèmica, sinó que també per a aquell qui vulgui aprendre filosofia d'una altra manera, pues amb aquest joc podria establir forces coneixements.
Això està bé, no?, d'aprendre d'una manera lúdica.
De fet, l'aprenentatge està molt relacionat amb el component emocional. Quan hi ha coses que ens generen emocions com diversió, riure o emocions impactants, els coneixements solen quedar amb molta més facilitat. Per això el joc pot ser una molt bona forma pedagògica d'aprendre.
Ai, he xocat contra el micro, tio.
Vigila, no facis mirau, mal, Enric.
Mirau com tu, quan el micro a la boca. Escolta'm, el codi, per exemple, no? El misteri del juego, les normes, has dit. Has dit, el joc de la realitat. Tu dones per sentat que la realitat és un joc. Hem de saber jugar al joc de la realitat o hi ha moltes realitats diferents? Com ho fem, això?
Pues, segurament no hi haurà cap realitat objectiva que puguem conèixer. D'això la filosofia ho deixa bastant clar. Però planteja si realment podem aprendre què és la realitat en si mateix o si és un conjunt de perspectives i cadascú té la seva. Però sí que indubtablement, si la realitat forma part d'un joc o és un joc, inevitablement són jugadors. De tal manera que hi participem. I tenir algunes nocions d'algunes regles o la perspicàcia de tractar de saber com funcionen les coses, pues ens dona una molt bona base i avantatge per jugar.
Llavors,
val la pena fer-se la pregunta, què és la realitat, com funciona.
Això ho tenen molt clar els nens, no? Més que nosaltres.
Segurament. De fet, quan els expliques una activitat a través d'un joc, posen molt èmfasi a saber com funcionen les normes. I també posen molt èmfasi a saber com fer trampa a les normes.
La trampa.
Això és molt interessant, és molt interessant. A tu, a la classe, els proposes jugar als teus alumnes? Alguna vegada heu fet algun tipus de, no sé, estratègia d'aquest tipus?
I tant. I, de fet, els he fet ballar, fins i tot.
Què dius?
Hòstia. Per aprendre.
Amb música o sense música?
Diguéssim que nosaltres creàvem el nostre propi ritme. Una de les activitats per aprendre com les parts de la neurona era d'alguna manera utilitzar el mateix cos com si fos una neurona. Llavors et tocaves una mica el que seria el tronc del cos i era com el cos neuronal.
Toma ja.
El cos era el nucli.
Ostres.
Diguéssim, els braços, els axons, els dits, les dendrites. I mira, va ser un joc que va ballar això, va ser com un joc, però se'ls va quedar molt bé per l'examen.
La sinapsi com una lambada, no?
Això mateix, sí, sí, sí. L'última part que la sinapsi era buscar els dits de l'altre...
Bueno, avui dia això...
Company i així s'establia, sí.
El perreo és una bona sinapsi.
No, però el queda twerking. Molt millor amb un ball o amb qualsevol tipus de joc.
Que bo.
Se n'aprèn força.
Que bo. Clar, determinisme, indeterminisme, el joc, de vegades com... I ens enganxem. Les xarxes socials també diuen que funcionen amb una lògica, que has fet servir també el terme lògica, una lògica semblant a la del joc, els estímuls que podem anar rebent. I estem envoltats d'estratègies que totes tenen a veure amb el joc i de vegades no ens assabentem.
Sense cap mena de dubte. I aquesta gent sap molt ben fet com buscar estratègies de les nostres propietats i com utilitzar-les. Nosaltres genèticament estem d'alguna manera preprogramats, determinats, per unes conductes que són impossibles de negar. O sigui, que l'ésser humà és un animal social, això ja va inclòs a la nostra manera de ser, ve el codi genètic. Llavors, les xarxes socials tenen un component on tota l'atenció o les notícies són feedbacks, són reaccions amb els altres. I això és impossible, que t'arribi un missatge del teu amic on hagi penjat algun tipus de contingut, és molt difícil resistir-se i no veure-ho. Això qui ha programat les xarxes socials ho sap, i sap que instintivament qui no miraria un contingut o algun missatge que t'escriu un company o un bon amic. Llavors, és un reclam molt fort i està molt estudiat.
Escolta'm, Xavi, farem una proposta amb el joc i tot això. Tu coneixes l'agència de viatges Careva?
No.
No els coneixes? Doncs ja te'ls presentarem, perquè fan allò viatges d'autor, a mida, i els hem de preguntar, saps, si també ens poden portar cap a Las Vegas, saps? I anar als casino i anem els tres, què et sembla? Els hi preguntarem, ells fan viatges més exòtics, però... Sí. Què et sembla?
A Las Vegas?
Sí, sí. Molt pagat per Ràdio Sabadell, tu.
Tu, i tant. Del carrer Colón a Las Vegas, que estan al carrer Colón.
Re, per mi, si esteu disposats, ens la juguem, eh?
Doncs mira, perfecte. Ara, després d'aquí una estoneta, vale, truco al Carles i l'Eva.
Vinga, va, anem.
I a veure si pot ser que ens portin cap a Las Vegas, tu.
Amb el Xavi, l'Òscar, l'Enric...
L'oracle està de vacances, es veu que ha agafat un forat negre, sí, i viatja a través dels forats negres, sí, i està de viatge a una altra dimensió.
Sí, a veure si ens el trobem allà, també, també, jugant a la...
L'he disfressat d'Elvis.
A mi, el meu joc que tenia amb vosaltres en aquesta conversació telefònica s'ha d'acabar.
Ah,
perquè comença la meva classe i no me la vull jugar.
Vinga!
Ai, que ben trobat! Ets un crac, Xavi! Molt bé, molt bé, no te la juguis, tu. Vinga.
Doncs res, no et molestem més. Ens veiem, company. Company, moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Quan vulgueu, tenim Las Vegas per davant.
Vinga, vinga. Amb Careva anirem.
Ho parlem, eh?
Perfecte.
Adéu.
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 Cluca els ulls. Imagina un món millor i, si no pots, escolta la Caverna Galàctica.
La Caverna Galàctica,
la Bea Aguilar, a la realització tècnica.
L'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa.
El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.